sí, que una mica de literatura, una mica de teatre i acabarem amb una exposició dedicada al gran Joan Brossa. Laura, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Comencem per un llibre romàntic.
Per un llibre romàntic. Un llibre romàntic adreçat al sector femení, que es diu La primera llum del matí, que està escrita pel Fabio Volo i publicada per l'editorial Rosa dels Vents. Aquest llibre va sortir farà cosa de 5 mesos, potser, i a mi em va entusiasmar moltíssim. I he pensat avui en portar-vos-el perquè és una història molt sincera, que està narrada en primera persona, en forma de diari, per la protagonista, que es diu Elena, que és una dona que ja té certa edat, que ja té tota la seva vida feta, està casada amb un home ric, té una vida aparentment perfecta, però un dia se n'adona que no és tan perfecta la seva vida, que potser el seu matrimoni no va tan bé com aparenta, que ja no pensa mai en el seu físic, per exemple, mai no mira si és guapa, si no és guapa.
Que no s'ha realitzat com a dona? Clar,
sí, potser arriba a la conclusió de que ha estat vivint la vida que volien viure els altres, no ella mateixa.
D'acord.
Llavors aquí es replanteja una mica la seva existència, el seu tipus de vida, i potser s'obrirà l'amor. I aquí ens explica doncs una història d'amor entre l'Helena i un altre personatge, perquè aquesta dona doncs això es cansa de la seva vida, que considera que és molt falsa, i decideix apostar per experiències intenses i noves.
D'acord, encara que hagi viscut bona part de la seva vida ja.
Sí, 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 encara que tingui ja la vida feta, sí. S'arrisca.
S'arrisca?
S'arrisca. Sempre havia estat molt prudent i llavors, doncs això, no? Fa una contraposició del que era la persona prudent, de bones maneres, tota molt correcta, amb la nova protagonista d'ara.
Amb una dona...
Revolucionada.
Una dona alliberada.
Exactament.
Una dona alliberada. Fas cara com allò de dir, llegeixin-la, que acaba bé.
Sí, sí, acaba bé. Acaba bé, però no és el típic final.
No és el típic final feliç, no. Però la història és bona, perquè acaba bé.
Acaba bé i sobretot et fa pensar molt. Ah. És una novel·la, a part de romàntica, ben escrita, doncs et fa reflexionar molt i potser el sector femení compartirà més d'un pensament.
Més d'una experiència, sí. I més d'un pensament.
Sí,
de
sí.
Fabio Volo, La primera llum del matí.
Cal dir que aquest escriptor italià és molt conegut a Itàlia, ha estat tot un fenomen de vendes, perquè ha venut més de 5 milions de novel·les. Aquesta és la sisena que publica, és la més recent que ha publicat, però és molt polifacètic, és un personatge que, a part d'escriptor, doncs, és actor, és presentador de televisió i de ràdio, per exemple.
O sigui que...
Tenim aquí un periodista, escriptor, de tot.
I suposo que de lectura molt amena, no, Laura?
Sí, sí, sí. Molt amena. Gens feixuga i molt atractiva.
Molt atractiva, molt magnètica.
Sí.
De Fabio Volo, La primera llum del matí. Seguim amb teatre.
Sí. Comencem què? Pel plat fort, potser?
Pel que vulguis. No, va, comencem per Valle Inclán.
D'acord.
I ens guardem la família real per d'aquí uns minutets.
D'acord.
S'està representant a Barcelona un clàssic de Valle Inclán.
Mm-hmm. Sí, exactament. Es tracta de Luces de Bohèmia, que s'està representant a la Biblioteca de Catalunya.
Oh.
S'està representant des del setembre, però podeu anar a veure-la fins al dia 2 de desembre. Llavors, clar, aquesta obra de Valle Inclán va suposar la inauguració del gènere teatral de l'Esperpento i ens mostra el Madrid decadent dels anys 20. No? Aquesta obra va ser escrita l'any 24 i en aquest cas està dirigida per l'Oriol Brogi. I he de dir que, clar, és molt propera. Resulta un espectacle molt proper perquè la Biblioteca de Catalunya doncs, no és un teatre molt gran.
Perquè es fa a la sala gran de la biblioteca,
sí.
En aquella sala...
Sí, sí, amb la cúpula...
Amb els porxos,
sí,
etcètera.
Sí, sí. I l'escenari és amb terra real.
D'acord. O sigui que el públic queda gairebé davant per davant dels actors?
Sí, sobretot els de les primeres fires, clar. I bé, l'únic que cal destacar potser d'aquesta obra és que critica molt la societat opressora de l'època, no? L'opressió que hi havia a l'Espanya de principis del segle XX, que estava molt tancada aquesta societat, i clar, es centra en un personatge que és el Max Estrella, que és un poeta doncs, sec i miserable, i que llavors pateix aquesta contraposició, o aquesta oposició a la cultura, podríem dir. Clar, perquè era l'Espanya d'aquella època, sembla que no es podia ser ni llest ni tenir una mica de llums. Més valia no saber res de res i ser un ignorant. Llavors, clar, analitza de manera magistral aquests temes, no? De com era la societat de l'època, el tema de la cultura... El Max Estrella aquest està interpretat pel Lluís Soler, un gran actor que ho fa molt bé i només amb la seva presència omple tot l'escenari.
Aquell actor que amb la veu... Ja no li fa falta gran cosa més amb en Lluís Soler, perquè amb la veu que té ja que la resta del discurs pot entrar perfectament. El que passa és que això deu ser un entorn molt bonic per fer teatre, no?
Sí,
l'entorn de la biblioteca
màgic,
és màgic,
és molt diferent, podríem dir, no? De la resta dels teatres de Barcelona. A part, hem de dir que el repartiment també compta amb altres actors molt bons com el Xavier Boada, saps? Un gran actor. Després també tenim a la Marcia Sistaró, el Manel Dueso i la Marisa José, entre d'altres. I jo sobretot us dic que és un espectacle en castellà, que és apte per a tots els públics, tot i que l'obra sigui antiga, potser hi ha segons quins termes que estan dits
que costen ara de...
Però és molt recomanable, està rebent molt bones crítiques i jo l'esmento perquè encara teniu un parell de setmanetes per anar-la a veure i crec que és una bona proposta.
O sigui, fins a finals de novembre, més o menys,
sí,
Laura?
Fins al dia 2 de desembre.
Fins al dia 2 de desembre, Luces de Bohèmia, de Vall Inclán, a la Biblioteca de Catalunya.
Sí.
I la Laura, com tants, ha anat a veure ja La família irreal.
Exactament. El Teatre Victòria, de Barcelona.
Que suposo que hauria estar ple de gom a gom.
De gom a gom, sí. Aquí fas el joc de paraules perquè està produïda per De Goll de Gom. I també per la productora Minoria Absoluta. Mm-hmm. És un musical que, clar, per la importància que tenen ja els programes de la Polònia i de Cracòvia, ja té molta tirada, no? Tots els personatges aquests que interpreten a la família reial són molt coneguts. Tenim principalment el Toni Albà, que interpreta el rei. Tenim la Mireia Portas, que fa de reina, el Keiko Novell, que fa de Felipe, l'Anna Bertran, de la infanta Helena, l'Agnès Busquets, de Letícia. Bé, tenim aquí els principals
membres. Tots els de Polònia a l'escenari.
Sí. Llavors, clar, jo considero que és un musical molt adient per tots aquells fans de Polònia i de Cracòvia.
La pregunta és, quina història explica? O com funciona la història? Perquè, esclar, estem acostumats als sketchs de televisió.
No, és una història contínua que, a partir de números musicals, doncs, creen una història que es centra, òbviament, en la família reial, però que els fan fora en un moment determinat de la Casa Reial.
Sí.
I llavors han de patir tots els efectes de la crisi que tenim...
De la vida quotidiana, vaja.
La gent del carrer. I és molt graciós perquè els veus al carrer, vivint de mala manera... No us puc explicar molt perquè, clar, té molt factor sorpresa, però...
Però és a dir, la família real fora del Palau de Marivent, al carrer... Vivint la crisi com la resta de mortals.
Com la resta de mortals, i ho passen fatal, òbviament. Clar, després intenten buscar treball, no sé, fan de tot, i van vestits de qualsevol manera, menjant pipes fins i tot, vull dir, molt, molt, molt còmic. També us he de dir que els números musicals és divertit el tema que... Els intèrprets canten amb la veu de l'actor que imiten.
D'acord, o sigui que Toni Albà canta com el rei.
Com el rei. I tots canten amb la veu
i que Keiko Novell canta com el príncep.
Home, és un tema a destacar, perquè si ja té dificultat cantar en directe, per exemple, considerem que s'afegeix molta més dificultat quan canten amb la veu del personatge que imiten. El que sí que us he de dir que a mi, aviam, no em va fer riure això de tronxar-me. Jo he de ser molt sincera i t'he de donar la meva opinió, Vicenç.
D'acord, segurament perquè, esclar... Suposo que de veure tants Polònies també és difícil ara sorprendre tant a com part, ja estem sorpresos,
sí,
no?
Sí, i és diferent,
És diferent. Doncs t'anava a preguntar així, els que estiguin acostumats amb Polònia i tot això, que quan dius és una mica diferent...
Clar, és que és tot números musicals, que canten des de temes d'Ava fins a temes de Shakira.
D'acord.
I sí que hi ha moltes anades d'olla, però... Clar, sí, expliquen aquesta història, però potser no té aquesta intensitat còmica que tenen els sketchos que veiem
de Polònia,
a televisió.
D'acord, és a dir, està una mica més relaxada la potència del gag aquí, eh?
Sí, el qual no vol dir que sigui un espectacle dolent, però potser jo em quedo més amb el Polònia.
Amb els gags de Polònia, sí?
Sí.
O sigui, és un molt bon espectacle, gent s'ho passa bé...
Sí, o sigui, aquí no cal ser molt destructiu, vull dir, és un espectacle que està bé per passar-t'ho bé entre amics, per veure en família, per anar amb la teva parella, tu passes bé, se'ls mama molt la olla, tot s'ha de dir, en alguns moments, molt, amb el tema del vestuari, bé, si voleu veure el rei amb draps menors, potser, doncs us farà molta gràcia. La veritat és que, clar, comptem amb les grans actuacions de tots aquests intèrprets i còmics, que això ja és molt important. Però potser sí que cal esmentar que no té la força que un espera trobar veient i recordant els grans esquetxos de Polònia o de Cracòvia.
Segurament perquè tenim aquesta referència i pesa molt.
Sí, és un
Polònia...
espectacle més suau, potser.
Més suau,
no?
D'acord. És a dir,
amb aquest tot musical, anem a fer una paròdia de la família reial en clau còmica però amb musical.
D'acord, i per tant la història... diguem-ne, té molts moments de gag, però estan més distribuïts al llarg del que dura l'espectacle. Què dura més o menys l'espectacle?
Dura bastant, dura dues hores.
Dues
hores aproximadament.
Sense interrupció?
Sí,
tot d'una tira?
Amb
interrupció, amb mitja part.
Que a la mitja part et pots fer una foto amb la família reial i després la pots veure a internet.
D'acord, o sigui que deuria estar el set de fotografies...
Ple de gom a gom. Després també feien un sorteig i et regalaven... Entraves en el sorteig d'un regal, jo no vaig jugar, però bé.
Mm-hmm.
No, però està molt bé. I tindreu la família irreal...
Fins passat Nadal,
ben
bo,
Nadal, segurament. S'acaba d'estrenar la setmana passada, o fa molt poquet.
Ara pensava, més obra de nit de Cap d'Any, aquesta, eh?
Sí.
De les típiques obres de celebració col·lectiva entre els espectadors
no, ja
i els actors,
bé,
eh?
No, està molt bé, rius, la veritat és que rius i... I ja val la pena, només per veure els actors que portes tants anys veient.
En carn i ossos a l'escenari.
Que t'he de dir, Vicenç, que es maquillen ells aquí. Que a la tele es maquillen un equip de professionals i aquí, en aquest espectacle, es maquillen ells abans de cada funció, ells mateixos.
Ells mateixos?
Cosa que té també...
És a dir, no hi ha equip de maquillatge?
No.
Ells mateixos es maquillen abans de cada funció?
Ells mateixos, sí.
D'acord.
Molt bé.
Doncs un dels al·licients de la família real, el teatre...
Victòria de Barcelona.
Victòria, fins que el cor digui prou i el públic...
Diuen oficialment fins al 30 de desembre,
d'acord,
però segur que
això tirarà una mica més. I acabarem amb un apunt per tots aquells que són especials devots d'un dels poetes, diguem-ne, de capçalera de les lletres catalanes del segle XX, Joan Brossa.
Exactament, perquè ahir es va inaugurar una exposició del poeta Joan Brossa a la Galeria Carles Tratxer de Barcelona, que aquesta galeria està situada al carrer Consell de Cent, número 290.
Molt a propet del Passeig de Gràcia, o sigui
sí,
que...
Sí, molt, molt cèntrica.
Ho tenen molt cèntric.
I clar, han decidit homenatjar aquest artista perquè la seva primera mostra individual la va fer en aquesta galeria.
Uh-huh.
I llavors han decidit doncs, fer un recull d'una sèrie de poemes seus, que alguns són visuals i d'altres són d'objecte, i han recollit doncs, això, moltes obres del poeta per homenatjar-lo.
D'acord. Estarà oberta fins quan, més o menys, Laura?
Fins a principis de gener, podeu anar a
veure.
I llavors, clar, és una exposició molt amena, s'ha dit, tampoc... No ens trobem amb la típica exposició immensa...
D'acord.
...que has d'estar hores i hores veient-la.
O sigui, una exposició de petit format?
Sí, de petit format, però per tots els amants de Joan Brossa, o tots els amants de la literatura, de la poesia, doncs podeu anar-la a veure, si us acosteu a Barcelona... I ja estem, ja hem acabat la secció de cultura d'avui.
Tornem a recordar la galeria on s'exposa Joan Brossa.
La galeria Carles Tatxe de Barcelona.
Carles Tatxe de Barcelona, carrer Consell de Cent. Laura, gràcies.
De res,
fins d'aquí una setmana.
Vale.